Cometa, no, acaba aquí, no, no, no acaba aquí.
Pitos y música. Fuera música, 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 fuera.
No,
fuera.
La música no marcha.
Bajamos, bajamos micros, micros, venga. Tenemos, venga, ahora en serio. Declaraciones del exentrenador del Barça, Pep Guardiola. Venga, pinchamos, venga, pincha, vamos, venga. Ahí está Guardiola.
No pararé más, yo.
Ahí está Guardiola. El emblema. El emblema del Barça. Siempre grando. Ya. Guardiola lleva el ADN del Barça. El ADN de llorar.
Doncs ho deixaríem aquí, d'acord? Gràcies, Josep. En tot cas,
tenemos pregunta de Twitter.
Twitch. No tenim pregunta.
Twitch, venga. Sí. ¿Quién es más llorón? Guardiola.
¿Quién es qué?
Más llorón.
Más llorón.
Guardiola. O la porta.
Molt bé.
Venga, Twitch, Twitter, venga.
No, no, no hi ha res més, venga. Ja. Gràcies, Josep. Ja pots anar passant. I gràcies, Oriol.
A vosaltres.
No, no, aquí més. Demà ens veiem. Les 5 i un minut ens actualitzem demà pel que fa al temps. Amb el Xavi Segura. Xavi, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Hola, Xavi.
Com ho tenim, això?
Bé,
la calor, bàsicament.
Calor, no?
Sí, 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 això ho podem confirmar.
Sí. Sí, sí,
però moment. Va baixant, hi ha algun bri d'esperança?
Fa que així pel cap, eh? Així,
no hi ha gaire esperança.
Com que no?
No hi ha esperança, eh?
Armínia, tranquil·la.
No,
què ens ve explicar avui el Xavi?
Doncs el temps,
poca
bàsicament.
Cosa. Aquest matí jo només he dit poca cosa.
I ja
poca
està.
Cosa.
I amb això ho has arreglat.
Poca cosa. Pujarà de mica en mica la temperatura, però poca cosa.
És el resum,
el temps.
És el resum a fer, aquest. És,
resum...
Si em diguessis un fenomen meteorològic concret, com a la Vall d'en Bus.
On? On és això?
La Vall d'en Bus.
És la Vall d'en Bus.
No has anat mai a brincar a la Vall d'en Bus.
No.
O a la Vall Clara.
Tampoc sé què és.
Si hi ha la Vall Fosca, doncs hi ha d'haver la Vall Clara.
Va, Martí, escolta'm, de veritat, fem una mica més fàcil entre tots. Bon. Per tant, per anar una mica més enllà d'aquest resum, de la poca cosa, i d'anar pujant les temperatures, no hi ha res allò a l'horitzó,
sí,
que
veure,
es tranquil·litzi.
Avui tenim aquest dia mig ennuvolat, alguns ruixats dispersos a qualsevol punt, però...
Sí, efectivamente, y es que España se tiñe negro
no se
debido a la massa de aire siberiano mezclado con tintes tropicales y ojo que no acaben tornado, huracán,
sí.
Tifón.
Sí,
tsunami o incluso el Ebro desbordado.
Està sent fàcil, que sí. T'està sent molt senzilla avui,
sí,
Xavi?
Sí, sí, estupenda.
Intentem ajudar-te, ja ho veus. Entre tots t'ajudem al que podem. Continua, a veure.
Sí, hem de dir que, tot i que el sol va guanyant terreny, lluny de refrescar aquestes gotellades ruixats que estem tenint, el que sobretot tenim és un increment molt acusat de la sensació de xafogor a tot arreu, de fet. I ara mateix tenim temperatures, per exemple, fixem-nos especialment a la costa, temperatures de 27 a 30 graus, que amb una humitat de més del 70%, en molts casos deixa sensacions, atenció, de xafogor d'entre 36 i 40 graus. Per tant, aquí mateix a Barcelona, a ciutat, ara mateix aquesta sensació molt pesada, i a l'interior sí que hi ha entre 32-37 graus, però vaja, una sensació, insistim, de calor i xafogor pesades, i no s'acaba aquí, perquè això fa pujada. Venen dies de calor intensa, a partir de demà, temperatures que cada dia pujaran una miqueta més, sí, sí, una calor que es farà cada cop més pesada, especialment a l'interior, i atenció, cap de setmana, inici de la setmana vinent, pic càlid, pic tòrrid, podríem dir, especialment zona de Ponent, zona de comarques de Girona, fins a 39-40 graus, però localment al Pla de Lleida podríem superar aquesta xifra. Per tant, calor que fa pujada, a la costa potser no puja tant, però vaja, molta xafogor, i atenció, aquestes nits també molt càlides, molt xafogoses, de mal dormir, fins i tot tòrrides a punts de la costa aquesta propera nit, Camp de Tarragona, Ebre, àrea de Barcelona, 25-26 graus, algunes de les mínimes, hi ha alertes activades per part del Meteocat, per calor nocturna en aquestes comarques. Déu-n'hi-do, aquesta calor que de moment no es veu al final, diguéssim, amb cara i ulls.
Sort que estem meditant, eh?
Sí, mediti, sí. Perquè...
Jo començaré. Aigua. Connexió aigua, es diu el meu grup. Ara,
connexió
ara.
Aigua, eh? Connexió,
parlant d'aigua, no es veu aigua a la vista, i sí que tenim aquestes gotellades ruixats. Aniran cada cop a menys, a gran part del territori, però atenció, també tarda, vespre, potser a la nit, arribada a l'Aragó, alguna tempesta, algun ruixat localment una mica més intens, zona dels Ports, Ponent, Pirineu, Prepirineu de Lleida, però a part d'això, poca cosa.
Ara.
Poca cosa. Exacte, Martí. Sí, sí.
Doncs, Xavi Segura, moltíssimes gràcies. A veure si demà els mapes venen una mica més contents que avui no ens venen gaire agraïts.
A veure si porto més bones notícies. Sí.
Gràcies, Xavi, que vagi molt bé. Va, que passen 5 minuts de les 5 de la tarda. Parlem de gelats, no?
Sí, home, perquè tots sabem que el millor gelat és italià, i si parlem de gelats italians, hem de parlar de Gelati Dino. Són italians, però nascuts a la Costa Brava, i tenen una espectacular varietat de sabors, tots elaborats amb els millors ingredients de cada territori. Així podreu gaudir de mandarina de Sicília, avellanes del Piemont o iogurt de la Garrotxa.
Ens agrada molt aquests gelats, sí. El Toñito.
Sí!
El Toñito li agrada picor.
Se me derreteix sempre i acabo amb bigotis.
Sí, i se li caguen les boles al terra,
sí.
Toñito.
Però no les agafes. Se'm cauen les boles al terra.
Sí, sí. Plenes de pèls, sí, clar, i de sorra, i se les menja igual.
No, home, no, Toñito, sisplau. El gelat, no, si cau a terra ja deixa-la allà.
No! Mai! Un gelat sempre s'ha de menjar.
Sí, em quedarà que estigui brut.
Bueno,
sí.
El que us diguin a casa, xiquets. En tot cas, a les 7, si voleu, anem a Gelati Dino i sí, us compro un gelat.
Sí, Gelati Dino!
Vinga, va!
6 minuts, passen de les 5, ara venim.
Versió estiu, amb Xavi Rocamont.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs, ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Aquest dimecres la Supercopa d'Europa juga a RAC 1. A les 9, a Atenes, Manchester City-Sevilla. Els campions de la Champions i l'Europa League es disputen el primer trofeu de la temporada futbolística. Seguiu el partit des de mitja hora abans a RAC 1 i després tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest dimecres la Supercopa d'Europa juga a RAC 1.
RAC 1. Tots som 1.
Festival Acústica presenta Eufòria en concert. La Gim, la Carla, l'Alexia, el Tomàs i la Sofia es reuneixen novament per oferir les actuacions més sonades del programa.
Dijous 31 d'agost al Teatre El Jardí de Figueres i presentat per Marta Torné. Entrades a la venda aquest divendres a les 10 del matí a festivalacústica.cat.
7 minuts passen de les 5. Moment d'actualitzar-nos. Jordi Casals, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Comelles, bona tarda.
Bona tarda.
Jordi, a aquesta hora ja s'ha restablert la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Garraf per les dues vies.
Sí, els trens de l'R2 Sud, mitjana i llarga distància, ja circulen per les dues vies, però encara ho fan amb limitacions de velocitat. Per això, els temps dels trajectes són superiors als habituals i els trens van amb retards d'uns 15 minuts. Aquest matí els tècnics de DIF han pogut retirar el comboi que va descarrilar ahir. Era un tren Talgo que no duia passatgers. Mentrestant, continuen investigant què el va fer sortir de les vies. Renfe assegura que demà al matí el servei estarà completament normalitzat. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, assegura està sorprès amb la rapidesa amb què s'ha pogut restablir el servei de telèfon, televisió i ràdio a la zona, després que diumenge al vespre algú tallés amb una radial al cablejat de quatre torres de Torroella i l'Estartit. Colomí n'ha parlat aquesta tarda al Versió Estiu.
I aquí haig de dir que tothom ha actuat d'una forma molt i molt ràpida. Haig de dir que ahir al matí vaig estar a dalt a Rocamaura a veure la magnitud de la destrossa i em vaig posar les mans al cap perquè pensava que teníem un problema per molts i molts de dies.
L'alcalde de Torroella confia que es pugui trobar els responsables de l'acció i assegura que l'Ajuntament es personarà al judici com a acusació popular. Torroella, l'Estartit i diversos municipis de l'Alt Empordà han estat gairebé 3 dies sense telèfon, televisió i ràdio per culpa d'aquest sabotatge. A Mallorca han enviat a presó provisional sense fiança el bomber detingut per provocar 7 incendis forestals. La policia va enxampar l'home de 61 anys a través d'un dron quan es disposava a provocar un altre incendi i el va detenir. Els agents del Seprona van començar a sospitar que els incendis seguien un mateix patró. De fet, en alguns d'aquests focs ell mateix donava l'avís i això va fer créixer les sospites. Ara el jutge, com dèiem, l'ha enviat a presó provisional. i la Guàrdia Civil ha detingut tres homes de 23, 55 i 71 anys que l'EFA veí buscava per delictes sexuals contra menors. S'han fet operacions a Barcelona, Madrid i Gran Canària. L'arrestat a Barcelona és el més jove i està acusat de coaccionar i amenaçar una menor a través d'una plataforma de missatgeria d'aficionats als videojocs. La noia li enviava material de contingut sexual i ell el comercialitzava. Pel que fa als altres dos detinguts, a l'home de 71 anys se'l buscava pertinença i distribució de pornografia infantil i el de 55 anys se l'acusa d'agredir sexualment a la seva fillastra de 12 anys i deixar-la embarassada. I ara els esports, amb Xavi Comelles.
Ho acabem de saber, el Girona-Getafe de la jornada 2 de Lliga d'aquest cap de setmana passarà a jugar-se a les 7 de la tarda en canvi de 4:45, degut a les previsions d'altes temperatures. Per la seva banda, el Barça ha fet oficial que Deco serà el nou director esportiu únic del club per les 3 properes temporades. L'exjugador portuguès substituirà a Mateu Alemany, que deixarà el càrrec un cop acabi el mercat de fitxatges. Fins aleshores, Deco i Mateu treballaran conjuntament.
Pero estoy muy contento por el proyecto de presidente. Desde el principio estuve ayudando bastante desde fuera y ahora oficialmente más en el día a día, por eso estoy contento.
El director esportiu de l'Espanyol, Fran Garagarza, ha reconegut que el mercat d'estiu està sent dur, però no estan nerviosos, tot i que no ha rebut cap missatge positiu des de la seva arribada. Tot plegat el dia en què l'Espanyol ha presentat oficialment el davanter Pere Milla. I aquesta nit, a les 9, Manchester City i Sevilla jugaran la final de la Supercopa d'Europa a Atenes, un partit que es podrà seguir en directe per RAC1 des de mitja hora abans. I encara en futbol, Anglaterra serà la rival d'Espanya a la final del Mundial Femení. Les de Serena Wakeman han derrotat a Austràlia les anfitriones per 1-3. I un últim apunt, d'aquí a 10 minuts, el Barça d'handbol s'enfrontarà al RK Zagreb en la segona jornada del torneig internacional que els blaugranes estan disputant aquesta setmana a Bòsnia-Herzegovina.
I el temps, tarda molt afogosa amb ambient pesat a gran part del país, especialment al litoral i prelitoral. El cel es mantindrà canviant amb risc d'algunes gotellades o ruixats dispersos a qualsevol punt, però les clarianes aniran guanyant terreny. Al llarg de les properes hores poden arribar alguns xàfecs a Ponent, als ports i al Pirineu i Prepirineu de Lleida, sense descartar alguna tronada localment intensa en aquestes zones. Aquesta nit serà de mal dormir a diverses comarques, especialment a prop de la costa, amb algunes mínimes tòrrides. A partir de demà, les temperatures pujaran cada dia una mica més a l'interior, en espera d'un pic càlid entre el cap de setmana i l'inici de la setmana vinent.
Dona la volta a Catalunya a través de 620 amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, picapoll blanc de celler monobert, Nuestra Senyora del Portal del celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, vora la mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. Tres vins negres i tres blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Aquest dimecres la Supercopa d'Europa juga a RAC 1. A les 9, a Atenes, Manchester City i Sevilla. Els campions de la Champions i l'Europa League es disputen el primer trofeu de la temporada futbolística. Seguiu el partit des de mitja hora abans a RAC 1 i després tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest dimecres la Supercopa d'Europa juga a RAC 1.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Xavier Trias, bon dia i moltes felicitats.
Molt bon dia, moltes gràcies. Faig 77, capicua.
Com que va néixer un 5 d'agost és Leo, vostè hi creu en això, l'horòscop?
No hi crec, però com que tothom diu que ser Leo està bé, doncs deixa'm.
Regina Rodríguez Sirvent, autora de Les calces al sol.
La meva caixa està a la cuina del Matt Damon. Allà dins hi ha el llibre de Les calces al sol, unes calces comprades a una merceria de Gràcia, i llavors vaig traduir dos capítols, vaig fer una sinopsis llarga i li vaig fer una carta que comença Dear Matt, my name is Regina.
Cada dissabte i cada diumenge d'estiu, de 9 a 2, Via Lliure, amb Eudald Martínez. RAC 1. Tots som 1. Estiu. Estiu a RAC 1.
D'aquí a un minut serà un quart de 6 de la tarda i ara és moment de saludar el Josep Maria Martí Rigau i per tant intentar treure l'entrellat d'aquest parent o possible bloqueig que tenim entre mans de cara a la sessió de demà. Ja recordeu, la Constitució de Congrés, a veure si és possible tirar-la endavant o no. A veure què ens explicarà el Josep Maria. Josep Maria, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, encantat.
És el dia, estem a les portes d'una jornada realment interessantíssima, la de demà.
Sí, 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 sense precedents, perquè normalment, quan falten 48, 24 hores per una Constitució del Congrés dels Diputats, que és l'acte de demà, home, ja se sap per on van els trets, ja han pactat aquest amb l'altre, més o menys les coses, però és que aquesta vegada va tan ajustat i hi ha postures tan contradictòries i tan enfrontades que, francament, jo no recordo amb tanta incertesa una investidura que menys de 24 hores, 12 hores abans encara no es tingui ni idea de com pot anar, la veritat.
Ara parlarem d'aquest possible empat que hi ha i que ara mateix, doncs, a veure, és possible, no sé si ampliar-ho a probable o no, ja, ara m'ho explicaràs, però sí. Abans recordar una cosa òbvia, però que és important el que passarà demà, perquè pot tenir relació amb el que passi després pel que fa als pactes, no?, aquesta Constitució del Congrés.
Demà, mira, podríem dir que són com unes primàries, una mica més transcendentals que unes primàries, però és la primera part d'un gran acte polític, que pot durar encara 2 o 3 mesos més, perquè jo crec que la investidura de el president del govern, crec jo en aquests moments que això sí que es farà pregar. I aleshores, esclar, el que passi demà et donarà la pista cap a on estan enfocades les negociacions i els pactes de cara al que és molt més transcendental, que és escollir el president del govern. Però demà, esclar, abans he escoltat el Roger des de Madrid, que parlava amb vosaltres, molt interessant, i ha dit tot el que implica, o moltes coses de les que implica estar a la presidència, indiscutiblement, i a la mesa. I jo, modestament, n'hi afegiria dues més que són importants. Una és la visualització. El president del Congrés dels Diputats és la tercera autoritat de l'Estat, la tercera. El primer és el cap d'Estat, o sigui, el rei, el segon, el president del govern, i la tercera, el president del Congrés dels Diputats. Per tant, vol dir que surt a totes les fotografies, i això pel partit és molt important, per ell és important, o per ell és molt important, però pel partit també, perquè dius, carai, els socialistes o els del PP, al final ha de ser o un o altre, suposo, estarà per tot.
Per tant, la carta PNB la descartes completament.
Jo crec que sí. Això seria, implicaria un rebombor. Inclús dins de les files dels socialistes seria un incendi que dubto molt que Pedro Sánchez el pogués apagar. I l'altre factor, aquest, visualització claríssim. Després tot el que ha dit ell, i escolta, el factor econòmic. Perquè aquest és importantíssim. No cobra indiscutiblement, no cobra el mateix un president del Congrés que un diputat. Ni un vicepresident que un diputat, ni un secretari que un diputat. No tots aquests diners, en general, segons els acords dels partits, però no tots aquests diners se'ls queda el president o presidenta, el secretari o secretària, una part van al partit, i els partits estan molt necessitats de diners. O sigui que el factor econòmic tampoc es pot rebutjar.
Va, anem al possible escenari de l'empat, aquests famosos 171 escons. El veus possible? Creus que s'hi pot arribar? I si s'hi arriba, com es desencalla això?
És possible, probable, no m'atreveixo a dir-ho. A més, és que d'alguna manera s'ha de solucionar demà. Demà, d'alguna manera, ha de sortir un president, 4 vicepresidents i 4 secretaris. Els números, clar, són molt punyeteros, perquè el bloc d'esquerres en aquests moments té 171 vots assegurats, 137 del PP, 33 de Vox i un d'Unión del Pueblo Navarro, i el vot d'esquerres i nacionalista en té també 171, el 121 del PSOE, els 31 de Sumar, 7 d'Esquerra Republicana, 6 de Bildu, 5 del PNB i un del BNG. I queden dos grups, dos partits, que un no s'ha manifestat per res, i a més, per primera vegada a molt temps, crec que s'està donant una lliçó, Junts per Catalunya, però en general, totes aquestes hores prèvies de discreció, com això sí que jo no ho recordo. Això sí que no ho recordo, que no hi hagi filtracions. O sigui, a Junts per Catalunya ni Laura Borràs ha parlat, ni Turull ha parlat, Puigdemont ha deixat un parell de tuits, Rambladors també. Però és que per part, a veure, el PSOE ha parlat Patxi López per pressionar una miqueta, dient que Junts es juga a continuar com a partit si no ens dona suport. I el Coalición Canària, com bé apuntaves tu, potser que anomenessin el PNB perquè són amics nostres i tal. Home, això no... Però les filtracions aquelles d'aquella dit, aquella fet, això aquesta vegada, crec que això sí que és històric.
Sí, sí.
No hi ha hagut filtracions en caps dels àmbits.
Potser
i això és molt
vostè
important.
Ens pot donar alguna filtració, senyor Josep Maria? Ens aniria bé, eh?
A vostè li aniria bé.
Ens aniria, els aniria bé, eh? Jo soc Laura Monràs, eh?
No
tinc
sí,
res a veure
sí, ja
amb
sé,
la
ja.
Fantàstica
sí,
i esplèndida Laura.
Perfecte.
No, la veritat, i a més, Junts per Catalunya, que juntament amb el vot de Coalición Canària, que és un només, i Junts per Catalunya, 7. Esclar, em deies, és possible l'empat? Mira, els dos blocs tenen 171 i 171. Coalició Canària 1 i Junts per Catalunya 7. Si Coalició Canària, que va jugant... Clar, Coalició Canària fa govern a Canàries amb el PP. Això no ho podem oblidar. El president, Fernando Clavijo, és de Coalició Canària, però el PP li dona suport. El que passa és que històricament, Coalició Canària ha governat Canàries i ha fet pactes a Madrid tant amb la Ana Oramas, que era l'eterna diputada de Coalició Canària a Madrid, aquesta vegada amb el PSOE, aquesta vegada amb el PP. O sigui, han anat canviant moltíssim. I la seva trajectòria ha estat aquesta. I si els dos s'abstenen, que jo crec que en aquests moments els dos els tindrien ganes d'abstenir-se, en aquests moments, després ja quan vingui l'elecció de Pedro Sánchez sí o no, això ja en parlarem. Però en aquests moments, tant Coalició Canària, i especialment Junts per Catalunya, és allò de dir, jo no faig president a ningú, m'extinc. Però és que, esclar, tal com està de punyetera la matemàtica aquesta parlamentària, si els dos s'abstenen, hi ha empat. Si Coalició Canària es decanta per un o per altre, llavors Junts per Catalunya, sí, es pot permetre abstenir-se, però, esclar, com que la votació és nominal i secreta, o sigui, aquí no pot haver-hi algú que s'escaquegi, que surti, no, és per crida, cada diputat agafa una papereta i va a una urna, en secret, i llença allà, o sigui, és molt difícil, no hi ha marcador, en el marcador, escolta, ara fa molt poc recordàvem allò que la reforma laboral, va haver aquell diputat del Partit Popular que es va equivocar,
això
ha passat moltes vegades, forces vegades, en els plens, i aquí al Parlament de Catalunya igual, a votacions potser no tan transcendentals, però hi ha errors, aquí és impossible, l'error aquí tu agafes un bolígraf, un paper, apuntes un nom
Exacte.
I ho portes allà perquè quan et criden ho portes, aleshores el ser secret tu no saps
Clar, el millor seria, els estava comentant abans,
no hi tornem, si pot
ser, el millor seria el joc del conill,
que no
entre experts ens entenem, Rocamora,
que no
el conejo de la suerte,
senyora...
ha salido esta mañana blanca negra,
no hi tornem
a l'hora de dormir,
sí.
Hoy
es que aquí, ja està aquí, hasta aquí ho deixarem,
bueno,
sí. Vinga.
Bé, seràs el xicó o la xica que te guste mal, ja ho tenim,
sí.
Doncs què hauria de passar? Que els dos blocs votessin 171-171 i que tant Junts per Catalunya com Coalició Canària s'abstinguessin. Això pot passar, sí, és probable. Jo diria que és possible, probable, jo crec que no, perquè al final ja no parlo per Junts, però els canaris, la diputada canària rebarà pressions d'una banda o d'una altra, jo crec que... Bé, ja veurem, repeteixo, deixo anar que Coalició Canària governa la Comunitat Autònoma de Canàries gràcies al PP. Bueno, això és important. Però, per una altra banda, vés a saber el PSOE que... En fi, jo crec que el vot canari és el que pot decantar.
I tothom seguirà la disciplina, Vull dir, perquè jo què sé, si això és secret, clar...
Exacte, l'opció de punyalades per l'esquena existeix, això és...
Punyalades... Mira, senyor Trias, un dels factors que fa...
Bastant, aquesta,
Un dels factors que ha fet que Junts per Catalunya, que també són nassos, això, convoqui l'executiva per decidir la seva postura i el seu vot demà, o sigui, dues hores abans del ple de Madrid, i que fins minuts abans no votin internament què es fa, això té molt a veure amb el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona, que en qüestió de minuts, pràcticament, Trias, que hi ha l'equip de Trias i Maragall ja es veien amb l'alcaldia, i resulta que va haver-hi Tripijoc, PP,
ja
l'altre, i...
No me'n recordo,
sí,
ja.
Sí, clar, que se'n recorda, perquè no fa tant d'això.
No, fa molt poc.
Encara
em poso pomada a l'esquerra.
Sí, ja ho sé, senyor Trias. Parlant de possibles escenaris, podem veure demà allò, negociacions al mateix hemicicle?
Segur.
Sí.
Segur. segur, perquè n'hi ha sempre, n'hi ha sempre. Hi ha diputats, mira, un d'ells que és de, que porta de diputat la tira de temps, que havia sigut primer secretari de o secretari d'organització del PSC, que és el José Zaragoza, sí. Zaragoza, per exemple. Aquest és una de les seves especialitats, és això, porta, coneix tothom i tothom el coneix amb ell. Cada partit en té dos o tres d'aquests. No dic ni que siguin bons ni dolents ni que ho facin meu malament, fan la seva feina i es mouen, i si estàs allà dintre l'hemicicle, jo m'havia passat moltes hores allà a l'hemicicle de Madrid, i veus que es miren, que tal, senyal, que no sé què, es fan així, es trucada, casualment surten els dos un moment a fer un cafè o buscar un paper, veus que xerren allà, i si els veu algú, un se'n va per allà. Això és el parlamentarisme en estat pur.
Sí.
I demà estic segur, això. I de més, el Zaragoza i els que de més diputats d'aquests controllers que tingui el PSOE, vagilaran els seus, perquè, a veure, tothom recorda Madrid, el que va passar fa uns anys a la Comunitat de Madrid, que és conegut com el Tamayazo.
Sí, clar.
Exacte. I allà al final va quedar claríssim que hi havia dos diputats, un que es deia Tamayo i una senyora que no recordo el seu nom, suposo que sí, tampoc han fet res més políticament rellevant a la seva vida.
Imagina't.
I eren dos diputats que van canviar...
Eduardo Tamayo i Maria Teresa Sáez.
Sí, senyor, Maria Teresa Sáez i Eduardo Tamayo. I van canviar el seu vot a l'hemicicle, al moment de votar. Allà, si mal no recordo, no era escrit, sinó que havia de ser a viva veu. Encara és més bèstia.
Ostres, sí, perquè aquí t'exposes del tot, eh? Aquí...
No, sí, bueno, els hi van dir de tot, però es veu que se'n van anar contents a casa. No sé com els deurien gratificar, no, bueno, no se sap. Esclar, això, a la campanya, gent del PP qualificada ha deixat anar, últimament no, però fa un 3 setmanes o així varen arribar a dir, a veure, aquestes paraules, a veure si algun dels diputats del PSOE bueno, van dir, del PSOE bo, no volen trencar Espanya i voten, trenquen la disciplina de vot i voten... Clar, això sempre pot passar. Jo aquesta vegada em sembla que estarà tot controlat amb mà de ferro pels estrategues del PSOE, i crec, veig difícil que passi, però és una possibilitat també, sí.
Per recordar... Pot haver-hi una primera votació i aquest escenari de l'empat. Una pregunta, perquè abans en parlàvem també i no m'ha quedat clar. Es pot votar moltes vegades, no? És a dir, més de dues,
sí,
fins i tot.
Sí, no ha passat mai, però pot passar.
No ha passat mai?
Home, així indefinidament no, sempre a la primera. A la primera tampoc és fàcil. Hi ha d'haver una majoria aclaparadora, com en el seu dia Felipe González, José María Aznar, llavors ja està, la primera majoria absoluta i s'ha acabat. A la segona, empat, jo en aquests moments no ho recordo. No és habitual. I dos, tres, quatre, això ja no té precedents. Però el reglament, clar, no, els reglaments controlen moltes coses, però a vegades tot allò al 100% no ho controlen. I el que no controlen és que, això, que hi ha una situació com aquesta, que hi ha empat, que es torna a votar, que torna a haver-hi empat, això no controlen com s'acaba. Diuen que es va votant fins que algú... vegi la llum i canviï d'intenció de vot. Aleshores, el que em preguntaves fa un moment, imagina't si no hi haurà allò trucades,
clar,
mirades,
clar,
pactes...
Clar.
Clar, perquè entre un vot i un altre, imaginem que hi ha...
Això és lent, no és ràpid, no?
Hi ha una estona, perquè puguin anar fent passadissos i aleshores intentar aconseguir altres vots.
O sigui, hi ha la votació, o sigui, hi ha urna, llavors ho treuen, ho compten. Primer s'ha constituït el que es diu la mesa d'edat, sí, que és el més veterà, i que l'última vegada era un senyor que em recordava el Valle Inclán, a mi, amb una
sí,
barba.
Sí, senyor. Sí, sí, senyor.
Doncs hi ha el més veterà i els dos més joves, i aquests fan la dinàmica, tenen el seu moment de glòria, aquest ple. Normalment, durant la legislatura, no els tornaràs a veure, però aquí sí, presideixen. I hi ha una urna, llavors compten els vots, i sí, o tal nom, tal altre, tal nom. Llavors, no, ningú té la majoria absoluta, es torna a votar, i ara ja és majoria simple, o sigui, més vots a favor que en contra. Pam, 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 i esclar, algun o altre... aquests ho controlen, el qui presideixi, no sé qui serà el més gran d'edat, s'ho mira, i si no, doncs mira, va convocant, però mentre que voten, mentre que compten els vots, mentre que allà a la mesa sempre hi ha un lletrat que assessora, un lletrat o diversos que assessora, no, ara aquí tal, clar, passen 10 minuts, 15, 20, i és els moments de pactar el que sigui, perquè esclar, és clar que aquí se juguen molt tots, perquè, ei, si passés això, el PP i Vox anirien a mort també a buscar alguna aliança allà on sigui.
Sí, 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 sí.
O sigui que podem veure una sessió realment intensa.
Que content que està, Josep.
Oh, clar, clar.
Sí, sí, salidota,
A mi m'agrada molt tot això.
Sí, 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 salidota.
A la gent no tant, perquè parles amb la gent i et diuen, tu perquè, esclar, tu tens síndrome d'estirència, ai, d'estirència, perdó, d'Estocolm, d'Estocolm, perquè tant estan polítics, ja, esclar, tu els hi veus gràcies. I la gent està, i ho entenc, jo també, està, la gent està cansada. Sí. Perquè, esclar, això ja...
Clar, és que són... Imagina't una repetició. En tot cas, posats avui, ja és l'últim que et plantejo, d'escenari allò... aquest sí que el veig super poc probable, però no sé si pot arribar a passar. Això, el vot és per ordre alfabètic?
Es treu una... per ordre alfabètic estan numerats... jo ho he vist de les dues maneres. Estan numerats... el que comença per A és el número 1 i el que comença per Z, el Zaragoza, sí, deu ser l'últim. Aleshores, s'extreu... I aquí el Parlament de Catalunya es fa així, també. Es treu una bola al diputat, per dir alguna cosa, el 22... I el 22 és Constantino Fernández. Mm-hmm. I a partir d'aquí comença la votació.
Per ordre alfabètic, sí, la votació.
Però no té per què començar amb Aaron, no?
Pot començar
en el que surti.
No, t'ho pregunto perquè pot arribar el cas que Coalició Canària, amb el seu diputat, voti una cosa, que encara faltin components de Junts que puguin restablir l'empat? És a dir, si Coalició Canària vota a favor de PSOE o de PP, que a Junts li interessi un empat.
Però és que pot passar, però no se sap, perquè no es comença... No és a viva veu. Tu vas amb una clapareta... Sí que pot passar, però
clar,
no se
veus,
sap.
Clar,
quan és viva veu, sí, que és el que dèiem ara del Tamayo i de la senyora Saez.
En Tamayo podia passar, aquí ja no va passar,
no,
perquè no veus amb qui s'ha votat. Clar,
i és més punyetero encara el tema.
La papereta, ara, perdona, l'escriuen a mà?
Sí.
T'ho dic perquè llavors després poden veure qui ha fet un tamallazo, en tot cas. Sí, si saben veure la de lletra.
Un grafòleg a estudiar-ho. Sí, així, sí, la porten a mà, sí. Mm. Sí, que vaja, que jo que ho hagi vist. Potser algú imprimeix en el seu despatx, cada diputat té el seu despatxet, i potser algú ho imprimeix, però...
I sempre l'entenen, la lletra?
Si tenen lletra de metge...
Sempre fa lletra lligada d'aquesta de parvulari, encara, vinga...
Bueno, però els metges no tenen fama de tenir bona lletra, eh?
No.
Ah, que ho diu per mi?
Bueno, no, a veure, sí, esclar, vostè era un
pediatre. Seu, jo estic això
bé, ja no... conegut.
No, no sé. Miraré ni per la tele, tu.
Què et sembla, per cert, aquest nom que ha tret el PSOE de Francina Armengol com a possible presidenta del Congrés?
Doncs una clocada d'ullet claríssima als partits nacionalistes, especialment als catalans, i diria jo que especialment a Junts per Catalunya i a Carles Puigdemont, perquè en l'època del procés era una de les persones, ella era la presidenta de la Comunitat Balear, de les Illes Balears, i va tenir diverses trobades i reunions i moltes trucades telefòniques. Va intermediar molt entre el PSOE i Catalunya, la Generalitat de Catalunya i els dirigents catalans en l'etapa del procés. És una picada d'ullet claríssima, perquè és una persona catalanoparlant, jo diria que nacionalista catalana-balear, i és una persona més que no sol generar anticossos, no es baralla, no li recordarem cap baralla amb ningú, no? I jo crec que sí, que està claríssim. El que passa és que recordem, mira, Carles Puigdemont va deixar fa 48 hores, va deixar va llançar un tuit que deia que demanava, que acabava el tuit dient, primer dient que això s'havia de portar en discreció, i després demanava prudència, tres P's, prudència, perseverància i perspectiva. I a mi la paraula aquesta perspectiva trobo que és important, perquè esclar, ja no és allò de dir, no, perspectiva implica mirar com està la situació política en l'entorn de Junts i de tots nosaltres, de l'estat espanyol. I avui n'ha enviat una altra, avui ha fet una altra, és l'única parla, l'única parla d'aquesta manera, Carles Puigdemont, de Junts per Catalunya, dient que volia, més que paraules, algun gest claríssim, però alguna cosa tangible. Mm-hmm. I és quan va sortir ahir el nom de la Francina Armengol, i avui Pedro Sánchez, en la reunió amb el grup socialista, ha anunciat allò que es compromet, clar, això és la quarta o cinquena vegada que ho sento jo, no pel Pedro Sánchez, per molts, es compromet a portar a la Unió Europea l'obligatorietat, la possibilitat de parlar català, basc o gallec. Marta Rovira ha sortit de seguida a dir, bueno, aquesta és la gran... Junts no ha dit res. I Marta Rovira ha dit, escolti, aquesta és la novetat, això que he dit jo també, jo ho he sentit a Zapatero, a molta gent, sí, sí. I fins ara no ha estat possible. Però això ens senyala puteta, mira, doncs això ho farem, això també forma part d'aquesta negociació i d'aquests gestos de les últimes hores per decantar cap un cantó o cap a l'altre la balança de demà de la presidència i de la mesa del Congrés de Diputats.
N'hi haurà prou?
Home, el PSOE ofereix, per exemple, un lloc a la mesa als nacionalistes. Jo crec que sí que hi haurà un lloc a la mesa dels nacionalistes. El PNB potser és qui genera menys anticossos al propi PSOE i a la banda de la dreta, però Vox els volia legalitzar.
Sí, sí.
Hi ha declaracions de Vox dient que el PNV és un partit independentista i no vamos a legalizarlo. O sigui que els ofereix això, els oferirà això. Jo crec que demà, crec, és bastant probable que a la mesa hi hagi com a mínim un diputat o diputada nacionalista, cosa que tampoc és insòlid, perquè a l'etapa de Convergència i Unió, ara aquí fora, estava fent memòria, Jordi Jané, que després va ser conseller aquí, va ser membre de la mesa, i uns anys abans, a l'època de Miquel Roca Junyent a Madrid, Josep López de Lerma també va ser membre de la mesa. O sigui que no és nou, és possible això. I ofereix això i les mesures de gràcia, l'amnistia. Tothom parla de l'amnistia, però l'amnistia és difícil. És difícil, si de cas, després ja en parlem una mica més.
Per cert, segon però... article en dues setmanes, no recordo el nom ara, de qui va ser la mà dreta de Pedro Sánchez al PSOE. En parlàvem fa dues setmanes del primer article a La Vanguardia, ara parlem també...
Ivan Redondo.
Exacte, d'Ivan Redondo.
La setmana passada, l'última vegada en vam parlar també.
Doncs hi ha hagut un segon article en aquest sentit, fa, què, tres dies, quatre
sí,
dies?
Sí, el dilluns és quan escriu. L'amnistia és difícil, perquè per l'amnistia s'ha de fer una llei i s'ha d'aprovar, debatre i aprovar al Congrés dels Diputats, una llei específica, i tal com està matemàticament el Congrés i tal com està el Senat, que té majoria absoluta del PP, això és complicat. Això és complicat. Les resistències de l'àmbit jurídic i tal, això són igual, hi hagi majories absolutes o no. Ja sabem que els tribunals, la cúpula judicial espanyola s'ha erigit com a tercera cambra legislativa, que no li correspon, però ho fan.
Sí.
Però l'amnistia és complicat. Però les mesures de gràcia, graduals, no totes al mateix dia, sinó d'això una mica els hi han fet arribar als partits nacionalistes que això es podria fer. Això seria interessant de comprovar. També la Maria Jesús Montero fa pocs dies va deixar anar el globus sonda del tema del finançament, que es podria canviar, tal, un altre. Tot això forma part d'aquest procés. I fins i tot Yolanda Díaz ha anat una mica més enllà i dintre dels últims 15 dies ha dit que, bueno, que sí, que es podria votar, però què es podria votar? Es podria acabar votant un acord, uns acords que es poguessin prendre amb taules de negociació que parlessin de l'encaix de Catalunya i Espanya. I això, a posteriori, es podria votar pel poble de Catalunya. És a dir, el referèndum, independència sí o independència no, això ara per ara traiem-ho del cap, és impossible. Però aquesta mena de votació, això salvaria... Això també, el bloc d'esquerres també ho ha deixat anar. Si serà possible, esperem que sí, entre altres coses, perquè jo crec que el país, l'Estat, escolta, l'economia pues, raonablement va tirant, millor que molts altres països de la Unió Europea, hi ha molt turisme, tal, i aquesta incertesa, francament, crec que ni ajuda a l'economia, ni a la indústria, ni a moltes coses. Vull dir que realment, com més aviat s'acabi la incertesa política, crec que és millor per tothom, la veritat.
Abans d'acabar, repeteixo la pregunta dels últims dies que has vingut. Aquella pregunta, creus que hi haurà una repetició d'eleccions? Ho hem anat actualitzant. A veure, avui, què pensa el Josep Maria del present? Creus que hi haurà una repetició d'eleccions?
No ho descarto. L'última vegada vaig dir que jo creia que en aquells moments, fa un parell de setmanes, sí. En aquests moments, francament, tenint en compte la irreductibilitat d'alguns dels membres de la cúpula de Junts per Catalunya, ara per ara, si no té, amb el que sabem, que els ofereix el PSOE, jo crec que amb això considerem que no hi ha prou. Sí, això ja ho veurem. En tot cas, sí, ja ho veurem. Però a hores d'ara jo encara...
No ho descarto.
No ho descarto en absolut. I penso una cosa, no sé si tenim dos
minuts.
I tant. Allò que comentava a micro tancat, l'important que va ser el vot aquell de l'exterior, que va fer un vot menys pel PSOE i un vot més pel PP. Perquè si hagués hagut aquest resultat, el primer, el de la nit electoral, que eren 122 pel PSOE i 136 pel PP, ja no estaríem parlant, era igual, si s'abstenien... Coalició Canària podia volar votar el que volgués, no alterava i tranquil·lament Junts per Catalunya es podia estalviar decantar-se i amb l'abstenció en tindria prou. I el PSOE a més li varen negar, la Junta Electoral Central li van negar revisar 30.000 paperetes dubtoses. I aquí en un minut m'agradaria dir que esclar, parlem molt de la Junta Electoral Central, que és qui es va carregar el president Quim Torra, qui es va carregar Pau Juvillà, qui ha ordenat en aquestes eleccions la retirada d'estelades, però també és qui ha autoritzat el Cara al Sol, un himne feixista de la Falange, que Vox el podia utilitzar. Qui és? I per acabar, volia dir, no sé si ho sabeu, però jo em vaig entretenir a buscar qui és, quins són aquesta gent. La Junta Electoral Central es composa de 13 membres. 8 són jutges del Tribunal Suprem, bàsicament de la Sala Segona, escollits pel Consejo General del Poder Judicial, que és aquest organisme que mana els jutges i que porta més de 5 anys amb una pròrroga absolutament irregular i il·legal, perquè des de l'època de la ministra de Justícia, el PP, Federico Trillo, i després ho va continuar Alberto Ruiz Gallardón, han fet mans i mànigues perquè hi ves relleu en els progressistes i, en canvi, hi ha una majoria del PP, gent amb els càrrecs, amb el mandat caducat, perquè els mantenen en el lloc. Bé, doncs aquesta majoria, en fi, 8 dels 13, 8 són aquests.
Sí.
Que els amics. I els altres 5 qui són? Doncs són catedràtics de dret polític i de dret i de sociologia, que els escull el Congrés a proposta dels grups majoritaris, PP i PSOE.
Ipso.
O sigui, que la majoria és absoluta. Això és el pic. I el repicó seria... I les juntes provincials, perquè cada província té una junta provincial. Són 5. Aquests són 5. 3 són magistrats de l'Audiència Provincial a proposta i escollits pel Consejo General del Poder Judicial.
Tornem a ser el mateix.
I els altres 2 són catedràtics rellevants de política o de sociologia de la província, nomenats per la Junta Electoral Central. O sigui que, en fi, jo crec que amb això...
Repic de tambors, efectivament, ja el tindríem.
És increïble. És com anar a jugar als partits d'esquerra i d'extrema esquerra i els nacionalistes quan cauen aquestes mans. És anar a jugar, tu que vens del món de l'esport, com jo, és anar a jugar una final al Bernabéu amb la majoria dels àrbitres del Col·legi Espanyol. Que saps que no ho tens clar per guanyar.
Em sona també la història. Josep Maria, doncs demà veurem. Demà és un dia important, és el de la constitució del Congrés. Recordem horaris a partir de les 12 del migdia, comença aquest ple.
Sí, no sé.
A les 10 hi ha la reunió de Junts, aquesta reunió importantíssima per decidir el sentit del vot de Junts, i començant a les 12, per posar una previsió horària, què em diries?
Si no hi ha empat, a les 2:15 hauria d'estar. Si no hi ha empat, perquè si comencem amb empats i d'això, a la tarda ho explicaràs en directe.
Exacte. Doncs demà estarem pendents. Josep Maria, un dia més, moltíssimes gràcies.
Igualment.
I fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Una abraçada.
D'aquí a 3 minuts seran 6:15. Farem una pausa, agafarem la motxilla.
Les xiruques.
I anirem a passejar una estona.
RAC 1.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergi Ambudio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, si tot no me les toqueu, eh? Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, Ana Lárcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. RAC1. Sigueu on sigueu.
És estiu, eh?
Feu estiu.
Ràdio a la Barqueta.
Amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Pràcticament d'aquí a 30 segons, de fet, seran 3 quarts de 6 de la tarda. És hora d'agafar això, la motxilla, cantimplora, allò que pugueu, i anar d'excursió. Escapades, és el que proposem aquests dimecres, a aquesta hora sempre, a més, per si us heu quedat per aquí, perquè esteu treballant, perquè no heu pogut marxar, pel que sigui, doncs com a mínim tenir aquesta pindoleta d'aire fresc que suposa poder agafar un parell de dies i marxar a conèixer casa nostra, que hi ha un munt de llocs. I pel que veiem n'hi ha més dels que ens pensàvem, perquè el d'avui, concretament, jo ni idea que existia, i perdoneu la ignorància, però realment no sabia que existia. En qualsevol cas, qui ens ho proposa, com sempre, són el Sergi García i la Debi Carrillo. Sergi, Debi, bona tarda.
Bona tarda.
Hola.
Hola, nois.
Què hem preparat aquesta setmana? A veure, expliqueu-me.
Avui, després de la setmana de Redax de setmana passada, toca una mica més canya? De canya, una mica
ara,
més de canya.
Ara.
I un concepte una mica diferent, eh? Portem una proposta diferent, perquè fins ara sempre anàvem a veure cims, anàvem a veure ermites, castells, i està bé, però al final acaba sent com un col·leccionista d'ermites i de castells, no?
Monòton, no? Vols dir una mica...
I una mica el que dèiem el primer dia, fem unes excursions pel Postureo. A veure quina foto podem penjar a l'Insta de l'excursió.
Sí, senyor.
I avui us proposem que el protagonista sigui el camí. No anem a veure res en concret, però veurem moltes petites coses.
Que poètic, Sergi.
Sí, avui...
Està profund.
Però estàs bé?
Sí.
Et cal res?
Després, si en cas, em parlem.
Va, perfecte. No, vull dir que el que et faci falta, ja ho saps.
Gràcies.
Endavant.
Doncs això... una excursió una mica diferent, que veurem moltes petites coses. Podrem veure plantes aromàtiques, podrem veure... poblets petitonets, una proposta una mica diferent on el protagonista...
Formiguetes... Oh, petit, eh? Ja veig per on va. Ja ho veig.
Que no li agrada això.
Pedretes, eh?
Arminia,
i vinga.
No?
Sí, vostè... aniré deixant engruretes, eh?
Sí, però el caminet, avui una de les propostes serà divertida.
Serà allò pujadet, eh?
Exacte.
Sí, queda tot més suau.
Doncs això, és una proposta que anem a... ben pulsada de la mà de Museu de Camins, que és un projecte molt xulo que el Marc i la Gemma promouen a la vall de Ciarp, que per ubicar-nos una mica, perquè ja has dit que ni idea d'on estava aquesta vall...
No, realment no la coneixia, i mira que la zona, vull dir que més o menys...
Bueno, l'he visitat
unes quantes vegades.
Per allà hi hem passat tots amb cotxe, perquè per ubicar-nos una miqueta és entre el port del cantó baixant cap a Sort, ens queda a mà esquerra de la vall de Ciarp, hi han diferents nuclis... I és això, tots hi hem passat amb cotxe a camí de Sort, però potser pocs hi hem parat.
Clar.
I Museu de Camins està fent una tasca molt xuda, que està recuperant camins tradicionals, està parlant amb els padrins de la zona per recuperar una mica la història de la vall. I vam anar a veure'ls, vam anar que ens expliquessin una mica, i avui us portem dos propostes d'itineraris.
Perfecte.
Una més llargueta i una més... que us agradarà més.
Fantàstic. Com ens coneix ja. Doncs què ens cal per començar, com sempre?
Com sempre, dèiem roba còmoda, segons la meteo, que ara ja tenim algunes tempestes, avui mateix a Sort han caigut quatre gotetes, doncs potser un impermeable, i ara que ja ens estem tornant una mica més pros de l'excursionisme, no està de més sempre portar una farmaciola a la motxilla i el que jo en dic un kit de MacGyver, que ve a ser una mica de cinta americana, alguna brida, qualsevol coseta d'aquestes que et pot servir per si passa alguna cosa a mig camí.
Però és que
no
ens passarà res, oi?
Mai se sap.
No,
mai
no
se
passa res.
Però... És una amenaça, això?
Opa, una brida no la vull fer servir, saps? No,
realment m'estava preocupant. Preguntava, no la brida, sinó cinta la cinta americana.
Cinta americana. Cinta americana. I sabeu per què l'han fet servir, per exemple, nosaltres?
A veure, mira què dius.
Les típiques bambes d'anar a caminar que et vas comprar un estiu i que no tornes a utilitzar fins al següent estiu i llavors te les vols posar i et cau la sola al cap d'un quilòmetre caminant.
Bona aquesta, això m'ha passat a mi.
Vale? Llavors doncs, tens la cinta americana per poder fer un apanyo.
Sí.
Oye, en Bricomania os enseñaremos a arreglar unas mamas si vais por el campo.
Exacte, sí senyor.
En dos sencillos pasos.
Un paso.
Bueno, estirar la cinta i cortar-la.
Això sí. Ah, clar, està bé aquesta, està bé. Doncs, per tant, afegim la farmaciola, la cinta americana i les brides.
Per exemple.
No anem a segrestar ningú, que t'he dit.
En principi no.
Bosses de la brossa, també, no? Recomaneu.
Tot depèn d'en qui vagis a fer l'excursió, potser en faràs un ús o un altre d'aquestes coses.
Doncs ara que tenim la motxilla feta i tot en ordre, va, anem al pas a pas, com fem sempre, i proposem aquesta doble ruta o aquestes dues rutes que ens porteu avui.
Val, doncs com deia, el protagonista avui és el camí, no anirem a visitar cap cosa en concret, i la primera proposta és un itinerari d'uns 16 quilòmetres...
Ja saps.
Et veig que vas ja mateix a fer-ho.
Hem passat de 8 quilòmetres a 16, que és el doble.
La setmana passada em vas demanar una mica més de canya, doncs aquí
ho tenim. La mica és important, la paraula mica, també dic, però vaja, 16 quilòmetres.
Per això no passem dels 20.
Hores?
Unes 5 horetes.
Molt bé.
Pim-pam, això. Sí,
molt tranquil·les, a més. Nosaltres l'havíem de fer i amb 5 horetes es fa per anar a esmorzar, fent fotos... Molta calma es fa.
Val.
És on les bambes rotes?
No, es portàvem senceres. És una volta que ens permet fer-nos una idea general de tota la vall. Sortim des del poble de Llagunes i arribarem al poble de Tornafort i entremig doncs, passarem per Roreda, Pineda, passarem pel poblet de Puiforniu, creuarem el riu, passarem per un bosc on hi ha el Tala de les Bruixes, veurem moltes petites cosetes i és un itinerari per fer-lo això, amb calma, anar gaudint, veurem formiguetes, veurem ocellets...
Molta ombra.
Molta ombra.
Ombretes,
podrem anar provant l'aplicació de la setmana passada.
Merlín, aquesta la tinc guardadíssima.
Aquesta em va encantar.
Aquesta em va enamorar. Desnivell l'has dit?
700 metres.
700 metres de desnivell, sí. Perfecte.
Aquesta, per anar-nos familiaritzant amb l'índex IBP,
sí.
Ens en anem al 70. La setmana passada estàvem amb 45... Aquesta
no m'està agradant, la tendència d'aquesta secció.
Esperis.
És una tendència ascendent.
Ara ho arreglem.
Bé.
Perquè l'altra proposta li agradarà una miqueta més.
A veure, on està el Bars?
No, esperis, que estem...
Precisament a la vall de Ciarp, de Bars, pocs.
Poqueta cosa.
Pocs.
Però esperis un moment, fem aquesta, després ja ens explicarà l'alternativa.
Per últim, aquesta, només una coseta. Si ja estem avasats a jugar amb el Wikiloc, a la lectura de mapes, ens permet fer variants i estalviar-nos algunes giragonses que fa el camí principal i podem agafar un corriolet que ens permet fer una mica menys de quilòmetres i potser fem el desnivell més de cop. Nosaltres el track que us passarem és la versió que vam fer nosaltres, que agafem algun d'aquests corriols, però la web de Museu de Camins tenen tots els tracks de tots els camins que estan recuperant amb una fitxa i és una web que hi ha molta informació de la zona que per tant recomanem que entreu, que la visiteu, podreu veure les entrevistes que han fet els padrins de la zona i a part això hi ha els tracks de tots els itineraris.
museudecamins.com.
Correcte.
Com sempre, quan acabi secció, quan acabi programa, avui penjarem a RAC1.cat, tindreu l'explicació de com és el recorregut amb els enllaços a Wikilogs i de més, tota la informació la tindreu allà i no tindrà pèrdua.
I així no cal que ens truqueu i ens ho torneu a demanar.
Això mateix. La versió curta, per tant, com seria?
Més que versió curta, és una proposta diferent que té a veure amb l'aplicació que us vull parlar avui, que és el geocaching.
Home!
Aquesta n'has sentit a parlar, eh?
Quin clàssic, aquest.
Clàssic. La portem perquè quan estàvem a la Vall de Siar vam veure que un dels itineraris que proposa el Museu de Camins té una sèrie de catxers, que són els tresors, i trobem que és un itinerari d'uns 3 quilòmetres, no arriba, que per fer amb nanos, per fer una tarda tranquil·lament després d'haver fet alguna altra activitat al matí, doncs és una activitat que pot estar molt bé. Hi han 6 o 7 tresors amagats per davall, i això, aquesta en poc més d'una hora està feta, no arriba als 3 quilòmetres, aquí sí, no?
Bueno, m'està interessant.
Aquesta li agrada. Per, si de cas, aturar-nos una mica en el nom del geocaching, explica exactament què és el geocaching.
El geocaching, que si entreu a la pàgina web de geocaching.com, allà veureu un mapa de tot el món amb tots els tresors que hi ha amagats. Els tresors són tàpers o les caixetes dels rodets de fotos d'abans, amb una llibreteta on pots apuntar què has trobat. Els més grans pots trobar alguns objectes, que inclús pots fer intercanvi d'objectes, i normalment estan col·locats a llocs macos, llocs estratègics que fa gràcia d'anar-hi. Inclús aquí a Barcelona n'hi ha, ara quan acabeu el programa podeu anar a la cantonada aquí sota del carrer Villarroel a Urgell, que hi ha un caixer amagat.
Ah, sí?
Ah, però qui posa aquests tresors?
Jo vull anar.
Ho posa la gent. Tothom es pot registrar a la pàgina web i crear el vostre tresor.
Podem deixar un tresor?
Sí.
Clar.
Podem fer un tresor amb clips de cello? I deixar-los?
Mira, i amb cinta americana i brides, pot ser, també.
Jo puc deixar un gelat.
No, home, un gelat de Toñito, precisament, no?
Toñito, però si els gelats es desfan.
Es desfaria tot, Toñito.
Però què vull?
Ja pensarem més, no et preocupis, no et preocupis.
Ni una bona idea, Toñito, realment, noi. De mala sort, ostres.
És que no li surt res bé.
Desastre, no, és que fa llàstima i tot, aquesta criatura. En fi, doncs el geocaching, aquest nou concepte que anem introduint a la taula, i que doncs és una bona manera també de veure llocs, de sortir, i a base de les pistes d'anar arribant a altres localitzacions. Més enllà de l'excursió, va, anem a la teca, anem al dormir, anem una mica a conèixer la zona. El que també interessa, només faltaria.
El que suma,
ara ens agrada això. Calli, ja, vostè també. A veure, anem a l'excursió, un cop hem fet l'excursió, on dormirem?
Bueno, aquí hi ha un contrast amb la setmana passada, que vam anar a un hotel amb spa, de relax i així. Sí. Avui us volem fer viure l'autèntica experiència excursionista.
Oh.
I llavors, per fer això, us proposem a rellotjar-vos al refugi Vall de Siarp, que està a Llacunes, al mateix poble des d'on sortim fent l'excursió. Nosaltres ens hi vam allotjar i tant el Marc com l'Aina ens van rebre superbé i ens van tractar de luxe, no? És un refugi que té lloc per 23 persones, té una sala gran amb lliteres i després tens algunes habitacions dobles, i fan sopar i esmorzar. Llavors, a banda de l'opció del refugi, que jo trobo que, si no ho heu fet mai, val molt la pena fer-ho, hi ha també cases rurals al mateix poble, Cal Emili o la Paella de Cal Bosc, i si no, sempre podeu anar a sort, que està un quart d'hora i teniu moltes opcions per poder-ho.
Escolta, jo em quedo molt refugi, eh? És que és fantàstic. Tu has provat mai, Xavi, de fer anar un refugi? Sí. No hi ha calefacció, però no hi passes mai fred, tu.
No, eh?
Fas allà una de pets escolta, de l'altra, tots junts a dintre l'habitació. És fantàstic.
Lo corporal també, a vegades, al matí.
Escolta, i per què es diu això, Font de Llacunes? Com és? Que hi ha llacunes per la zona?
Llacunes és el poble.
Hi ha
alguns, el riu pel costat, hi ha unes fonts, la ruta aquesta de les fonts que
és que ja m'ho imagino. En Sergi, la Debi, anant poc a poc, passa a passa pel caminet, per la Vall de Siarp, una passa rere l'altra. Una rere l'altra. I de cop i volta vam veure un refugi.
No t'entens la lletra, oi, Quim? És això que passa?
Oh, què diu?
No, pregunto.
No, van veure un refugi de llagunes.
Sí.
Diuen, oh! Però no era un o de, oh, que és bonic això. Era un o de les picades dels mosquits que els hi fotien. Una rere l'altra.
Escolta una cosa. Torna-ho a fer, perquè he vist algun moment dubtós. Si vols, ara que ja saps què posa, per què no? Tornem a començar i fem-ho bé, i així ja queda bé el capítol d'avui, queda bé, si et sembla. Va, Quim Esferrer, aquesta proposta.
Mira, va. Era una proposta ideal. Anàvem per la Vall de Siarp, en Sergi i la Debi, escanàvem passa a passa, amunt i avall. una rere l'altra, una rere l'altra. I de cop i volta fan... Oh! Oh! Però no era perquè fos bonic, que també ho era de bonic, eh? Era molt bonic, també, però és que hi havia una de mosquits.
Ah, carai.
És que aquells llocs... És que no s'hi pot passejar, et foten, acabes que sembles un globus sonda.
Ara, molt millor, un aplaudiment pel Quim Esferrer. Ara sí, clar que sí, home, un aplaudiment fort pel Quim, home, que es mereix. Gràcies, Quim.
Ara, aquest, fantàstic, jo viatges. També, eh?
Va.
Molt, molt, Quim.
Doncs,
ets el millor.
Per dormir,
has
dit una opció.
No.
Dies i la segona, és que em despistes. No. Perdona'm, vull dir que ja no sé un somni.
T'ha dit el refugi, llavors t'ha dit dues cases rurals, t'ha dit que tens sol...
Calamili i l'Opaller de Calbosc, ja, ja els tenim. Per tant, tenim un dormir. On podem menjar? Alguna proposta culinària que ens facis?
Els aquests poblets petitons per on ens bellugarem, Llagunes, Tornafort, Vilamur, no tenen restaurant. I llavors per això us recomano que aneu a Sort, que està un quart d'hora, i allà trobareu el Cafè Passets, que és un restaurant clàssic que té platets originals amb productes de qualitat de quilòmetre zero, que a tothom ho recomana molt, a tota la gent de la zona ho recomanen molt. I l'altra opció que us porto,
a veure,
va lligada amb el que us he comentat abans de viure l'autèntica experiència excursionista, i és fer un pícnic.
Ah, mira, vale. I portar-lo de casa.
Ah, exacte, llavors, o bé te'l portes de casa, o bé, si t'has allotjat al mateix refugi de Vall de Siarp, pots demanar-los que et preparin un pícnic per emportar, perquè, de fet, si la ruta dura 5 hores, a no ser que et llevis ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, dinaràs fora, per tant, et demanes un pícnic i...
I portem la pataca, ja ho tenim.
Guardi el que cregui. Important. Mira, una altra opció, i el que no recordo el nom del bar, potser vosaltres sí, on està el Cafè Passets... anant cap enfora de Sort, ja, és a dir, seguint direcció a Barcelona, per entendre'ns, hi ha un bar que dius és un bar normal i corrent, però fa uns entrepans ho dic per fer el pícnic, és a dir, si busques una cosa més ràpida d'anar a l'excursió, fa uns entrepans bastant espectaculars. Per tant, és buscar el nom, però és un bar que està si vols... 4 o 5 portes més enllà. Vull dir que
saps
no,
què passa?
No
que a l'Ajuntament de Sort tenen tots els bars del poble, però n'hi ha molts. Vull dir
no,
que
clar,
sí.
No, que aquí no el trobarem. Sí,
hauríem de buscar Google Maps.
Però vaja, amb la referència del cafè, doncs són 4 o 5 portes més enllà. I
a veure, que Sort tampoc és Nova York.
Exacte, que tampoc costarà gaire. Però sí que és cert que n'hi ha molts de junts allà de bars i de restaurants.
El del bar. El del.
Pot parar. Pot parar.
Enemigo de el del Ron.
Ja, de veritat, eh? Es fa molt complicat tot. Es fa molt complicat. Podem...